Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Dissabtes a la mitjanit.
L'amor és com les magnòlies. Molta olor mentre sona la branca, però si les culls se't tornen negres al temps de bufar un misto. L'amor, com més lluny, més bonic. Mercè Rodoreda, escriptora.
My visionary is a vision. I watch her dancing by the window, and it rips my flesh to ribbons. And the whole world is just ripples in the middle distance.
Les classes socials s'hi entenen de gènere. Ho estem explicant en aquest programa des de fa una hora. Les dones de classe baixa estan condicionades a més pel fet de ser dones. Què comporta aquesta variable? Quines limitacions ha tingut la dona al llarg de la història per qüestió de gènere? La Laia Claret ho sap tot perquè ha parlat amb molta gent que li han explicat. Laia, benvinguda.
Com Hola, estem? Moltes gràcies. Bona nit. Molt bé. Sí. Doncs a veure, comencem fent una mica d'història i repassant el paper de les dones a Europa al llarg dels anys. Hem parlat amb Isabel Pérez. Ella és historiadora, doctora en Història Moderna i màster en Història de les Dones, i comencem per l'edat mitjana, on les dones de les classes baixes podien ser fins i tot una espècie de possessió del senyor enfront del camperol.
Les classes baixes són dèbils i les dones també tindran més abusos, estaran pitjor. Per exemple, doncs, les obligacions dels camperols al senyor seria un exemple. A Catalunya, per exemple, no tenen únicament el significat de domini del senyor sobre el camperol, com a cap de família, sinó que també és un domini que es fa a través de la violència sexual, és a dir, que tenen un contingut contra les dones, com el dret de cuixa, per exemple.
Escolta, jo, Laia, això que em pensava que això del dret de cuixa era una frase que li havia sentit al meu avi.
Doncs mira, ja veus que no, que la cosa ve de més enllà, eh?
Això és el que passava a les dones de classe baixa durant l'edat mitjana. Ara bé, si avancem una mica i ens centrem, per exemple, en el Renaixement, les condicions de les dones em fa la sensació
gaire.
Que no van millorar gaire.
No, va ser un pas enrere per elles. Fins i tot moltes van arribar a perdre els pocs drets que arribaven a tenir.
Les van apartar dels oficis, per exemple, ja no van poder ser mestres, però, a més, en els que podien continuar l'ofici del marit mentre que el fill o la filla fossin grans, pues en aquest cas ja no es podia. Fins i tot hi ha normes gremials que van als mestres dels gremis, quan mor el marit, a treure tots els materials i tot el que tingui al taller, a no ser que hi hagi un fill baró.
Déu-n'hi-do, doncs, escolta, m'imagino que arriba el segle XVI i justament les bruixes, que hi eren des de temps immemorials, comencen a ser perseguides.
Perseguidíssimes. A moltes dones se les va voler aniquilar només per això, pel sol fet de ser diferents i per no tenir-se la norma establerta.
Eren dones que no encaixaven del tot en els rols assignats, per exemple, dones soles, solteres, vídues, pobres, velles. Les estrangeres eren un objectiu fàcil per ser dones no vingudes. Les guaridores, moltes eren guaridores, llevadores també.
I mentre les bruixes anaven desapareixent, doncs una minoria, les de la classe privilegiada del segle XVI, podien estudiar i tot. Ara bé, arriba una convicció que no calia fer-ho tant.
Les dones en general, per exemple, en el segle XVI, les dones que estudiaven sempre, en tots els casos, són dones sobretot d'estaments privilegiats, normalment a casa seva amb professors particulars. Ja en el segle XVI ja es diu que les dones no han d'estudiar tant com els homes, però així tot hi ha també escoles femenines en convents de monges, on també s'acolleixen noies de la burgesia i grups intermedis, per exemple.
Ja ho veus, doncs aquesta convicció que les dones no calia que estudiessin tant encara va a pitjor, no?, al segle XVII.
Sí, sí, es potencia, però per què? Per què no calia que estudiessin tant, no? Doncs segons la Isabel Pérez, no convenia, atenció, pel matrimoni.
M'encanta.
La educació de les dones és encara més limitada. Es pensa que les dones no han de saber massa perquè s'han de casar i que una dona sàvia és una cosa, diguem-ne, negativa i que, a més, no es podrà casar si sap massa.
Això també passa ara, però aquesta seria una altra conversa. Fantàstic. Si no hi havia prou amb ser dona, la consciència de classe, com a mínim perquè ho diuen els llibres, es multiplica al segle XIX amb el treball a la fàbrica.
Les dones de classe obrera no ho tenien gens fàcil, això és així. La seva vida és una dualitat permanent entre l'empresa i la casa i no va més enllà d'això. Això i prou.
Les dones de classe obrera en el segle XIX, en la revolució industrial, són dones que treballaran a les indústries, cobraran bàsicament la meitat que els homes hauran de fer tota la feina de casa més la de la, fàbrica, per tant no tindran gaire temps de fer res, no poden cuidar els seus fills i filles tampoc perquè no hi ha temps. Llavors moltes vegades, com tampoc tenien diners, els havien de deixar sols a casa o al càrrec del fill o la filla, sobretot la filla més gran.
I si al segle XIX les coses eren així de complicades per una dona, doncs imagineu-vos per una dona lesbiana a l'època victoriana. Doncs justament d'això parla una sèrie basada en fets reals que es pot veure a HBO. Es diu Gentleman Jack. Hem parlat amb la Sílvia Cometa, ella és codirectora del programa Seriós Esdicat, i ens dona més detalls de qui era Gentleman Jack.
Era una dona sorprenent per l'època, una terratinent, molt intel·ligent, molt curiosa, a nivell científic també, i podríem qualificar-la de desafiadora social. Ella es considera una de les primeres lesbianes modernes. A la sèrie veiem com torna a la seva ciutat natal després de recórrer Europa, on ha xuclat tota mena de coneixements i de tot tipus, i es troba amb el que va deixar, una avorridíssima societat victoriana, i a sobre s'enfronta amb grans pèrdues econòmiques.
Teníem ganes d'explicar aquesta història, que és de ficció, però en realitat està basada en fets reals. I de fet expliquen la vida de l'Anne Lister, que era una dona britànica que va arribar a ser terratinent, era lesbiana i va lluitar per formar una família amb la dona que s'estimava. Els fets van passar al segle XIX, va néixer en un poble petit i allà tothom l'anomenava Senyor Jack, d'aquí el nom de la sèrie. Clar, perquè imagineu-vos, quan parlem de dones i lesbianes, estem parlant aquí encara d'un doble viatge, encara superior. Podríem dir que els diners la van ajudar a portar una vida que per ser una dona d'aquella època era pràcticament impossible, però ja us podeu imaginar que era una magnífica excepció que podeu veure, això sí, en format sèrie. Però ara continuem explicant perquè el panorama del segle XX va ser un desastre també ben gros.
Ja ho veus, Montse, veient aquest panorama, haurem de donar les gràcies per viure al segle XX. I les dones de classe alta del segle XIX no podien estudiar. La primera dona que va poder anar a la universitat a l'estat espanyol ho va haver de fer camuflada, diguem camuflada, perquè ho va haver de fer vestida d'home, ho explica Isabel Pérez.
Bàsicament destinades al que seria la llar i les feines domèstiques, a administrar les feines domèstiques, si tenien servei, criades i tot això. Tampoc podien estudiar. De fet, al segle XIX, una de les primeres que va estudiar a la universitat, però va ser disfressada d'home, va ser Concepción Arenal, a Espanya. Però diguem-ne que les primeres dones que van a poder accedir a la universitat fora de Europa o als Estats Units va ser entre 1850 i 1900. I la primera que va poder anar a la universitat a l'estat espanyol va ser una dona que es deia Maria Elena Maseras. Va rebre un permís especial d'Amadeu de Savoia per poder anar a la universitat. I fins al 1910 no hi ha dret per les dones a anar a la universitat. Per tant, només se les ensenyava doncs, a llegir, a escriure, a piano, a coses que quedessin bé de cara a la galeria.
Atenció, en 1910, apunteu-vos aquesta dada, fins en aquesta dada les dones no van poder anar a la universitat a l'estat espanyol. Per si algú encara té dubtes de que si existeixen classes socials i en quina mesura la qüestió del gènere hi juga un paper rellevant, està clar que teníem ganes de parlar també amb altres persones que ens poden donar dades del que passa avui. Per exemple, la Laia Claret va parlar amb la Gala Pin.
És l'exregidora de l'Ajuntament de Barcelona i activista, i evidentment ens diu que sí que existeixen les classes socials. Ella ho té claríssim i, a més, hi intervenen diversos factors, com ara el gènere.
Si pensem en la ciutat de Barcelona, el fet de que l'esperança de vida entre els barris més pobres i els més rics sigui de 11 anys és una mostra clara
que hi ha classes socials, i a més aquí tenim present també que la pobresa afecta en major grau a les dones. Aquí també tenim l'element de gènere, com podríem tenir altres elements, com el fet de la procedència migratòria, el bagatge migratori que té part de la societat, però que hi ha classes socials, això és evident.
Ja heu sentit, 11 anys de diferència de mitjana de vida entre els barris de Barcelona, però si ens fixem en les dones immigrants, a qualsevol lloc de Catalunya ho tenen complicat.
Pues, per exemple, si pensem en les dones que porten hijab, no? I la possibilitat d'accedir a una feina. Si pensem a què es dediquen gran part de les dones de la comunitat filipina de Barcelona, que es dediquen a una feina invisible de cura, sense reconeixement, sense la possibilitat molt sovint de, ni d'aprendre l'idioma perquè no tenen temps, evidentment, per mi les classes més desafavorides avui en dia són generalment amb bagatge migratori i estan travessades per la qüestió de gènere.
Si ens centrem en el món laboral, la qüestió de gènere també hi juga, com dèiem, un paper molt important a dia d'avui. I per fer-ho, per parlar d'això, ho hem fet amb Sara Moreno, professora de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigadora del grup d'estudis sociològics sobre vida quotidiana i treball, amb qui hem analitzat la dona del món occidental en l'àmbit laboral. Per ella, les dones que estan més qualificades, encara que tinguin bons càrrecs, arribarà a un punt que no podran escalar més en la jerarquia laboral. Us imagineu per què?
Per una promoció laboral que va promocionant fins que es troba un sostre, uns obstacles que hi són però no es veuen. Val? Això és el problema, podríem dir, de la minoria de dones del mercat de treball, aquelles que tenen un nivell d'estudis més alt, que tenen uns càrrecs o unes categories professionals més elevades o fins i tot en càrrecs de direcció, però que es troben aquest topall.
Vaja, que es trobaran el famós sostre de vidre ocupat per molts senyors, us imagineu?
I a l'altre extrem, la Sara ens parla del concepte terra enganxifós, una situació laboral on les dones amb poca qualificació difícilment se'n poden escapar.
La concentració de dones en sectors ocupacionals que estan molt feminitzats i que coincideixen que són aquells més precaris tant en termes salarials com en condicions laborals. Aleshores, aquí es concentren les dones de classe treballadora.
Un terra enganxifós en què, si afegim el vector de l'edat, la cosa encara es complica i més, eh?
Hi ha un altre vector que explica molt les desigualtats del mercat de treball, que és l'edat. Llavors, la població jove ja de per si és un col·lectiu vulnerable, que té molta més precarietat en termes de temporalitat, inestabilitat, baixos salaris, i en el cas en què s'hi afegeix el fet de ser dona i classe treballadora, doncs encara s'accentuen més aquestes desigualtats.
Segons la professora en Sociologia, només hi ha una cosa que iguala les dones més enllà de la classe social. Us ho podeu imaginar?
Però el que ens diuen les dades és que la violència masclista és transversal a totes les classes socials i a tota l'estructura social. El que passa és que la manera en què s'aborda, es posa de manifest o no, es denuncia o no es denuncia, si respon, sí que pot diferir, però no hi ha variables explicatives clau al combinar el gènere i la classe social.
Ja ho sentiu, com sempre ens toca el rebre. De moment, a la Laia Claret, tot bé aquí, no? Estàs bé, no t'ha caigut el sostre
res
de moment. El sostre ni el terra relliscós. Doncs escolta,
tampoc.
La setmana que ve més, Laia, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta visita.
Gràcies,
merci.
Bona nit.
Les dones i els dies.